El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom. Des de l'Estadi de la Ceràmica, a 6:15, el Villarreal i el Barça jugaran un dels partits corresponents a la tercera jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Fa una tarda preciosa ara mateix aquí a Villarreal, aquí a l'Estadi de la Ceràmica. Estan regant la gespa, que segurament no estarà del tot bé, perquè es veu que en algunes zones està una mica seca, ha fet molta calor aquests dies també aquí, però ara mateix, insisteixo, sol i una molt bona temperatura per gaudir d'un partit que a priori ha de ser bonic, ha de ser atractiu, ha de ser interessant, ha de ser un partit en principi amb oportunitats de gol, amb dos equips que volen la pilota, que els agrada fer un futbol que a nosaltres ens agrada especialment. Tant el Barça de Xavi, per descomptat, però també el Villarreal de Quique Setién són equips amb la voluntat de fer un futbol constructiu, que a nosaltres és el futbol que més ens atrau. Tant de bo els dos equips treguin una molt bona versió, perquè serà senyal que gaudirem d'un excel·lent espectacle. Pel Barça és un partit per demostrar que la baixa de Pedri ja no és tan sensible com ho va ser, per exemple, la temporada passada. Que Pedri no hi sigui sempre és una mala notícia, però la temporada passada era molt evident que sense Pedri el Barça no era capaç de jugar el futbol que vol Xavi. Què passarà ara sense Pedri, però amb Gundogan al terreny de joc? El fitxatge de Gundogan, en part, es fa per això, per tenir més futbolistes d'aquest perfil i que quan es lesioni algú, doncs, no s'hagi de canviar de manera radical la manera de jugar. Doncs avui tindrem la primera oportunitat de veure aquest Barça sense Pedri, però amb Gundogan, el Barça que tampoc té Araujo, també lesionat. Veurem si la solidesa defensiva continua sent la de la temporada passada, també sense l'uruguaià. El Barça que hauria de sumar els 3 punts per continuar ben a prop del Real Madrid, que ha fet 9 punts en les 3 primeres jornades, que continua, per tant, amb un inici de temporada força estable. Si el Barça guanya avui, doncs continuarà a tocar del Real Madrid i la relliscada, diguem-ho així, de Getafe continuarà sent, en principi, una simple anècdota. En aquest inici de curs està costant una mica fer gol, a veure si l'equip millora la manera d'atacar. Del Cádiz al Getafe ja vam veure una millora substancial, a veure si ara que ha passat una setmana més amb entrenaments de qualitat, doncs veiem l'equip atacant encara millor. És evident que el Villarreal és un equip que té un perfil radicalment diferent al Cádiz i al Getafe, i això en principi també s'hauria de notar. Marta Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui no ens surt el Barça?
Amb dos canvis respecte a diumenge passat, repeteix Lamine Yamal i entren a l'11 Sergi Roberto i l'acabat d'inscriure Marcos Alonso, perquè Valde és suplent arrossegant unes molèsties al turmell esquerre. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Koundé, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, a la base del quadrat De Jong i Oriol Romeu, més avançats Gundogan i Gavi, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Ja ho sabíem, Marta, però es continua confirmant que Xavi no mira la data de naixement, no mira el llibre de família a l'hora de decidir els 11.
No, estan encantats el cos tècnic amb Lamine Yamal, ho ha reiterat molt Xavi, també a la sala de premsa, que ell confia en el talent del jugador i que per molt que tingui 16 anys acabats de fer, doncs això no el frena a confiar en un talent que és evident i, per tant, com que la pressió de moment no està afectant el jugador i està rendint a un nivell altíssim, doncs torna a confiar en ell per segon partit consecutiu titular Lamine Yamal.
Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim també l'11 del Villarreal, oi?
Sí, tenim ja l'11 de Quique Setién per enfrontar-se al seu exequip al Barça, i és el format per Jorge Ensena a la porteria, defensa Foyth, Gàbia, Cuenca i Pedraza, mig del camp Parejo, Capú i Ramon Terrats, al davant Gerard a la banda dreta, a l'esquerra Baena, en punta Sorlov.
A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, Joan Lluís García, Marc Guillén, Xavi Puig i Gerard Ballera. Bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Què han de fer els nostres oients per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs com sempre, a través de Twitter, amb l'etiqueta FRAC1, ens poden enviar les seves opinions, els seus missatges, amb aquest 11 avui de Xavi Hernández a l'Estadi de la Ceràmica.
Què et sembla l'11, Marc?
Em sembla molt bé, em sembla que era previsible que sortís el Barça amb quatre migcampistes, em sembla molt bona notícia que seguim amb Lamine Yamal, com deia, sense mirar el DNI, sense mirar doncs, possibles pors amb un jugador jove que va demostrar ser força madur, si més no jugant, doncs un jugador consistent, que no va perdre pilotes sent extrem, que no va embogir en cap moment del partit jugat a Cádiz, contra el Cádiz. Avui és un passet més, perquè avui, evidentment, el rival és de major entitat, veurem quin és el paper que pot tenir Lamine. Entenc que l'entrada de Marcos Alonso és bàsicament per aquestes molèsties a Valde i un plantejament del Barça, doncs com ens podíem imaginar, i que entenc que serà el que ha cantat la Marta, amb Koundé de central i Sergi Roberto de lateral. Podria haver-hi una opció, que és que De Jong tornés a fer de central. És una mica rocambolesca, seria De Jong i Christensen de central, Koundé de lateral dret i Sergi Roberto passar al mig del camp. És veritat que Sergi Roberto, jo crec que Xavi no el veu gaire de lateral dret, no li està agradant gaire, o quan últimament l'ha anat posant l'ha posat gairebé més de migcampista, o sembla com que estigui realment que li costi molt posar-lo de lateral. Al veure avui a l'11 i va funcionar tan bé allò de De Jong de central, va sortir tan bé la pilota des de darrere, que no ho descartaria del tot, que no sigui aquesta l'opció, tot i que en principi, si me l'hagués de jugar, doncs me la jugaria amb Sergi Roberto de lateral i De Jong al mig del camp, com sempre.
I en tot cas, un 11, com deia ara també el Marc, previsible, és l'11 perquè ens entenguem de la setmana passada, amb canvis introduïts, forçats per les baixes mèdiques, per la de Araujo, per la Pedri, per la de Valde, amb un partit que tinc moltes ganes de veure'l, perquè crec que ens donarà el to del Barça aquesta inici de temporada. Aquests dos primers partits contra Getafe i contra el Cádiz, ara deies, Pou, que eren potser no excepcionals, però sí contra rivals que t'ho fan passar molt malament per com es tanquen a darrere, per com directament renuncien a jugar a l'atac, ni pràcticament passar mig del camp com va fer el Getafe fa un parell de setmanes. Avui veurem un equip com collarà el Barça dalt, amb talent també a les puntes, i tinc moltes ganes de veure exactament quin és el rendiment del Barça davant un equip d'aquestes característiques, que ens entenguem més del futbol del Barça. Pel que fa a Lamin, ho va fer molt bé la setmana passada, realment pocs arguments hi havia per rebatre, per dir des del punt de vista futbolístic que avui no ha de jugar, i veurem la setmana que ve, que és la prova de foc. Jo crec que apostarà per Rafinha, però això és un debat que ja tindrem la setmana que ve, però en tot cas al Sadar veurem exactament quin és el rol que ha de tenir Lamine Yamal en aquesta plantilla.
A mi potser l'únic que em sorprèn, o és una cosa que m'ha fet ballar el cap de l'alineació, és que tenint en compte que avui no jugues amb el teu lateral esquerre més ofensiu, que potser ocupés la banda amb un extrem aquesta vegada. Ha prioritzat el quart migcampista segurament per altres circumstàncies del joc, però vull dir que en aquest sentit el Barça es pot permetre en alguns partits no jugar amb un extrem esquerre, perquè al final en el cap de l'entrenador el teu extrem esquerre és Valde, no? Clar, jo no sé si Marcos Alonso pot fer aquest rol, jo crec que no el pot fer de la mateixa manera, i per tant en aquest sentit et pot faltar una mica de profunditat, potser una mica de verticalitat en aquesta part del terreny de joc,
i especialment perquè la banda esquerra, per exemple, quan hi actuen Ferran o Ansu, a vegades solen fer aquesta funció de quart migcampista, no són extrems que t'obrin el camp com Lamine Yamal, com Rafinha, com l'exfutbolista del Barça ja, Ousmane Dembélé, sinó que són extrems que busquen associacions amb els migcampistes, que busquen relacionar-se, que juguen a vegades per dins, i avui era una de les possibilitats. De fet, jo crec que Ferran, Ansu, aquests jugadors competeixen per aquesta posició amb Gavi, per exemple, per molt que Gavi té un perfil de molt més migcampista, competeixen en aquesta posició, i per això Lamine Yamal crec que és titular, perquè té un perfil diferent i Xavi vol un jugador que obri el camp.
Clar, però ja el que vull dir és que el dia que Valde és titular, sí que jo crec que pots dir, d'acord, no cal, aleshores potser, algun dia potser sí, que caldrà Valde i un extrem més pur, però que avui em semblava que era un dia que potser podies ocupar aquesta posició
amb Abde, per exemple.
Sí, o fins i tot donar-li l'opció, tot i que no sigui la seva posició preferida, a Ferran, per a veure què passa.
Sí, el que passa és que... Sí, sí, però venim de dos partits contra equips aculats a darrere, com el Cádiz i el Getafe, i hem sortit amb els quatre migcampistes. O sigui, sí, sembla sí. que això dels quatre migcampistes, no sé, n'hauran de faltar molts, haurà de passar alguna cosa realment grossa per renunciar a aquests quatre migcampistes, si, com dic, avui no tornem a sortir amb cinc, perquè si Sergi Roberto el comptes com a migcampista, tornen a ser cinc. Sembla que és una mica una obsessió o la tesi clara de Xavi, migcampistes, perquè estic d'acord amb vosaltres que sí, que avui també, per què no, podia sortir amb un altre davanter. De fet, a la banqueta, si la mires, et queda molt descompensada. Hi ha molts davanters i pocs migcampistes a la banqueta.
És veritat que avui, amb més espais, Marcos Alonso, que és un jugador que la Premier, per exemple, al Chelsea l'han veure jugar amb tres centrals i ell fent de carriler per l'esquerra, doncs també aquí entenc que té una oportunitat molt bona per desenvolupar les seves qualitats. Ja sabem que no és un jugador que a peu parat amb la defensa tancada desequilibrarà, però sí que avui, si surts bé des del darrere amb espais, que pot donar el Villarreal avui, doncs Marcos pot tenir opcions. Valde, jo crec que se n'hagués fet un far avui si hagués pogut jugar. Per tant, Marcos crec que en aquest sentit té una bona oportunitat que ja tocaria, d'altra banda, per mi, veure-li fer un bon partit amb el Barça. De moment l'hem vist més de central que de lateral, però no m'ha convençut. I també celebro, òbviament, la titularitat de Lamine Yamal.
Sí, a mi Marcos Alonso, vaja, em genera algun dubte veient la temporada passada, però és el que tens. A mi els laterals, sortint Sergi Roberto i Marcos Alonso, per mi és una mostra que el Barça en els laterals no acaba de tenir tot el que hauria de tenir un equip de primer nivell, però vaja, és el que ja és amb el que has de jugar. I avui és un dia per veure un Gundogan estrella, no? I sense Pedri, un Gundogan agafant galons, un Gundogan més desequilibrant, més trepitjant àrea, més golejador, fins i tot, si pot ser, perquè, si no, els ha de marcar Lewandowski i Lamine si afina una mica més, que l'altre dia va estar a punt ja contra el Cádiz al Camp Nou.
No, que amb això... Ja t'he sentit algun d'ells, no ets molt de Gundogan, no t'agrada molt.
Ah, no, sí,
molt.
Sí, a mi m'agrada molt Gundogan.
Però no li podem demanar tampoc
No, però dic que avui sense Pedri és el jugador més talentós i més desafiant que tens al mig del camp, més el que es pot inventar coses com l'altre dia es va inventar la passada a Pedri, el que pot trepitjar una mica més àrea com feia Pedri, potser més que ell en aquests inicis de temporada.
Jo, el Marc, sí que en la línia del que li preguntes al Puig, jo crec que sí, que a un futbolista amb aquesta trajectòria, amb aquesta edat, amb aquests galons i amb el talent que té, ja se li ha de demanar que sigui líder i que es noti el seu pes en el camp. L'altre dia, per exemple, com diu el Puig, fa una jugada clau, no? Aquell teva meva que acaba amb el gol que obre la llauna i que acaba donant 3 punts al Barça. És això el que se li ha de demanar a un tio d'aquest pes. I al final, quan Xavi, la temporada passada, recordeu, quan dèiem, oh, és que sense Pedri se'ns cau l'invent. Bé, doncs demana aquest perfil perquè el dia que Pedri no hi sigui, l'invent no caigui, perquè tens un altre Pedri, diguem-ho així.
Sí, no, totalment. El que passa és que jo el que crec, si em sé explicar bé, és que Gundogan jo crec que ja ho està fent, o farà, agafar aquests galons i agafar aquesta responsabilitat, participant molt del joc, oferint-se, tocant molta pilota, l'últim partit ja la va tocar, arribant a l'àrea i llavors tenint encert, però el que vull dir és que de Gundogan no esperem passades genials, no esperem driblings, no esperem jugades realment delicatessen, perquè jo crec que no ho fas, un jugador de jugar senzill, de jugar fàcil, de jugar molt intel·ligent, de saber quan hem d'accelerar, quan hem de frenar, que moltes vegades els migcampistes del Barça, per joventut, perquè De Jong és tot potència i tot cavalcada, de vegades no ho tenim, i ell sí, ell sí que té aquest seny, i amb això lidera, i liderarà al mig del camp. Però que jo crec que quan la cosa estigui molt, molt encallada, ell no agafarà la pilota i s'inventarà coses del no-re. Jo crec que aquesta és una mica la meva lectura, i per això punxava una mica el Xavi, perquè crec que es pot... o sigui, que és important entendre el perfil de jugador que és i com ell serà, doncs, un dels líders del mig del camp.
Sí, necessita socis, evidentment. Sí. És d'aquests jugadors que necessita socis.
Sí, en aquest sentit crec que nota la diferència d'on ve a on és, perquè ara mateix jo crec que hi ha una diferència bastant considerable entre el joc del City i el del Barça. I ell allò anava rodat i sabies que aquest era aquí i que aquest ara es movia cap allà i que l'espai era aquí. I aquí encara això, esperem que més d'hora que tard el Barça ho tingui i que ell s'hi senti tan còmode com s'hi sentia el City.
Salvant les distàncies, perquè és molt diferent, però jo diria que, per exemple, Gundogan és més un Xavi, de jugador, que no pas un Iniesta. O sigui, que Xavi, ostres, un dels millors migcampistes en diferència. Ara, Xavi no marcava gaires gols o no et feia aquelles jugades virtuoses al final. Ara, ell et portava tot l'equip. Iniesta sí que li fas un recull de les millors jugades i, escolta'm, era un superclasse, no? Jo crec que una mica...
Una altra cosa que vull compartir amb vosaltres amb això dels quatre migcampistes o no quatre migcampistes. Algunes vegades, en funció del partit, d'on està el partit, hem vist jugar o Ansu o Ferran, diguéssim, en una de les posicions més avançades del quadrat, oi que sí?
Sí. Ansu sobretot, sí.
Per tant, alguna vegada podries sortir amb Ansu o Ferran d'inici, però fer-los entendre que fan de quart migcampista, de manera que tindries un quart migcampista però amb més desequilibri, amb més gol, no? Amb més capacitat de fer mal al davant, no?
És més, Pou, si tirem un any enrere, quan Xavi decideix, després d'aquell partit contra el Madrid, que ha de prescindir dels dos extrems, eren Rafinha i Dembélé els dos extrems. Sí. Dos extrems oberts, no tenia res a veure, per exemple, tenir Rafinha i Ansu o Ferran, però el fet de tenir un extrem obert, com en pot ser Lamine, i un altre davanter com Ferran o Ansu a la punta del quadrat, a dalt de tot, jo crec que és perfectament compatible, però ell, diguéssim que es va fixar molt en qui controlava millor la pilota, no? Qui tenia aquesta pulcritud que demana Xavi, i per això jo crec que aposta sempre doncs, per Gavi, per Pedri, per aquests futbolistes, i no tant per davanters com amb més
particularitat. Però a Gavi, per exemple, si li falta alguna cosa...
Sí, és pulcritud.
És pulcritud. És la tria aquesta que perquè el Xavi li fa saber i no té cap problema en fer-li saber, que li falta aquesta capacitat de triar bé a on ha de donar la pilota. Ho dic perquè jo, amb això no m'estic carregant a Gavi, però que la manera potser de continuar jugant amb quatre migcampistes, que sembla que és com se sent còmode l'entrenador, però donar-li a l'equip un punt més de pólvora, és que aquesta funció la faci un jugador amb perfil més ofensiu com Ansu o com Ferran. Ja no dic Abde, perquè aleshores està jugant amb dos extrems purs i durs.
Per la composició de l'equip que hi ha aquesta temporada, amb el rendiment que estàs tenint al mig del camp, amb Oriol Romeu, amb Frenkie de Jong, amb Gundogan, que ha vingut d'un equip que acaba de guanyar el triplet, la seva qualitat que té, i Pedri, tinc la sensació que ara amb aquesta lesió de Pedri, Gavi tindrà una prova i en funció de com vagi, crec que pot ser el primer sacrificat. Aleshores crec que Gavi ara es pot veure beneficiat d'aquesta opció de Pedri perquè no saltarà de l'11 com podria haver saltat a les primeres de canvi amb la composició i els jugadors que ara mateix té Xavi al mig del camp, que per més que sigui un jugador qui valora molt, crec que de tots els migcampistes ara és qui tindria més opcions d'estar de partir des de la banqueta.
Jo estic amb tu per això, Pou. Jo per mi també crec que al final l'objectiu hauria de ser jugar de la mateixa manera però amb un perfil de jugador més de davanter, més de gol. Hauria de ser l'objectiu. Jo des del principi vam començar els quatre migcampistes, vaig dir, bueno, està molt bé, però hauríem d'intentar jugar així amb tres davanters, sempre tindràs més gol.
Jo tinc la teoria que ho fa per la pressió, perquè Gavi és un jugador que a la pressió alta et pot recuperar alguna pilota i dius, oh, no, s'està pensant més en defensar que en atacar. No, perquè el Barça moltes vegades ataca a partir d'aquesta pilota que roba a tres quarts de camp.
Saps què passa, Gerard?
I aquest és el gran valor de Gavi.
Estic d'acord amb vosaltres, però jo crec que precisament si alguna cosa bona tenen Ferran i Ansu és que per la seva manera de ser i per la seva situació a l'equip no estan per negociar pressions i que per tant te la faran. Jo crec
que també, però hi veig un punt de voler tenir més el control del partit amb Gavi, és a dir, que la situació no se te'n vagi tant de mare i tinguis aquests quatre migcampistes més clarament que en Ferran i en Ansu, i evidentment ara amb els cinc canvis que hi ha i que pot fer Xavi, és a dir, jugues més d'un partit, és a dir, un partit ja no és només el que planteges amb l'11 inicial, sinó evidentment a la primera hora de partit és com va passar la setmana passada amb Cádiz, contra el Cádiz, és a dir, tu tens, i a més li van preguntar a Xavi, Ansu ha jugat al postpartit, li van dir, ha sortit al final del partit, va dir, no, ha sortit que tenia mitja hora per davant, com ho vam dir, jo tinc clar que aquí hi ha dos partits, l'inicial i després tens aquestes a la màniga per, de quan ja tens l'altre equip desgastat, l'has fet anar amunt i avall, doncs llavors aportar aquest talent més incisiu per poder llavors obrir la llauna com va passar la setmana passada.
De fet, jo a Xavi li demanaria que a la llarga fes, o a la curta, fes com Guardiola als anys del triplet i posteriors, és a dir, partits, la majoria de partits amb tres davanters, ja sigui jugant o obert l'extrema esquerra o han incorporat al quadrat, per exemple, contra el Cádiz i el Getafe, equips tancats, per mi, sí, sí, que gairebé t'ho demana el partit, que surtin Ansu i Ferran d'entrada com a tercer davanter. I llavors, en els partits, per exemple, Guardiola feia fora de casa la Champions, o en partits, ell contra el Madrid no ho feia tant, però jo potser contra el Madrid ho veuria, o avui contra el Villarreal, o equips així forts, posar aquest quart migcampista que fos Gavi, que fos Pedri, que fos Gundogan, que hi hagi de ser, però contra equips que se't tanquen, per mi és que és imprescindible, han d'anar cap aquí.
I tant que sí, i visca els onzes que generen aquests debats i aquestes converses futbolístiques. Ens encanta. 10 minuts i les 5, a 5:45, partidàs Villarreal-Barça. Hem de repassar les notícies essencials de l'actualitat blaugrana i hem de començar parlant, evidentment, del terratrèmol que ha generat el petó sense consentiment del senyor Rubiales a Jenny Hermoso i la posterior roda de premsa esperpèntica, patètica i lamentable del president de la Federació Espanyola de Futbol. El Barça, Marta, va reaccionar amb un comunicat que no ha satisfet part de la junta directiva i diria que bona part de la massa social blaugrana.
Sí, el redactat tebi, subratllant les disculpes de Rubiales, no va ser suficient per tothom, fins al punt que la vicepresidenta Elena Fort va fer un fil a Twitter per anar més enllà del contingut del comunicat i demanava la dimissió immediata de tots aquells membres dels estaments oficials i no oficials que permeten actuacions reprovables. Des del club van justificar no haver exigit el cap de Rubiales perquè no és la seva funció fer de jutges.
Xavi va ser contundent, donant suport a Jenny Hermoso i condemnant Rubiales.
Això sí, més enllà de la seva declaració inicial que ara sentirem, no va admetre preguntes sobre el cas.
Suport incondicional a la Jenny i a les jugadores del futbol femení pel que estan visquent en aquests moments. Condemnar la conducta del president de la Federació Espanyola de Futbol que em sembla totalment inacceptable.
Ter Stegen ha renovat fins al 2028 amb una clàusula de 500 milions d'euros, una renovació que ha permès inscriure a Marcos Alonso.
Sí, perquè amb l'ampliació de contracte difereix part del seu salari al futur i això, unit a la cessió de Dest al PSV Eindhoven, ha generat un marge de fair play que ha anat bé per poder sumar una inscripció més. És la desena temporada de Ter Stegen i es garanteix pràcticament acabar la seva carrera al club perquè el 2028 tindrà 36 anys.
João Cancelo s'està esperant a Portugal mentre el Barça negocia amb un nou actor per fer possible l'operació de Libero Football Finance.
Perquè pugui venir, falten els 40 milions d'euros de Libero Football Finance que, de moment, no ha entregat ni un euro al club blaugrana. De fet, segons hem pogut saber, RAC1, el Barça està negociant amb un inversor americà del sector mèdia i digital perquè ajudi a desencallar-ho. S'està buscant la fórmula perquè entrin junts i facin front als 40 milions necessaris per cobrir el forat pendent dels 60 que havien deixat Socios i Orfeus, uns ingressos presentats i validats al pla de tresoreria davant la Lliga.
A més de la de Cancelo, a l'àrea esportiva no preveuen cap més entrada.
Aquesta és la previsió a hores d'ara, garantir les dues inscripcions que falten, incorporar Cancelo i donar sortida a l'Anglès. No es contemplen més moviments.
I aquesta, compte, el Barça no podrà comptar amb Pedri fins al clàssic del darrer cap de setmana d'octubre.
En dues temporades s'ha perdut 55 partits amb el Barça per culpa de les lesions musculars, les darreres concentrades a la cuixa dreta. Ara Pedri té afectat el recte anterior, igual com quan va lesionar-se el curs passat contra el Manchester United i va estar-se dos mesos de baixa. Pedri ha fet molt treball de força i ha millorat la seva alimentació per prevenir-ho, però no ho ha aconseguit. De moment, però, el quiròfan no està sobre la taula.
6 minuts i mig, arribarem a les 5 en punt. Ara tornem.
RAC 1. Dona suport al team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya.
Esperem a les 5 en punt. Ara tornem.
Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
T'agrada l'esport?
Sí!
Doncs aquest cap de setmana t'és ideal. La Vuelta visita Barcelona i tu pots visitar Servei Estació i els seus superdescomptes.
Superdescomptes?
Sí, el dissabte de 9 a 9 i el diumenge de 12 a 8 de la tarda a Servei Estació i tens un 20% de descompte en compres superiors a 45 euros.
Un 20%? Doncs hi vaig. La Vuelta la faré jo, però al Servei Estació del carrer Aragó 270 de Barcelona.
Servei Estació, la botiga dels materials on hi ha de tot i per tothom. Descompte no acumulable a altres promocions.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge B, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Quatre minuts i arribarem a les 5 en punt de la tarda. 5:45 a l'estadi de la Ceràmica i a la sintonia de RAC1. Villarreal-Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Koundé, Christensen i Marcos Alonso a la defensa, a la base del quadrat Oriol Romeu i De Jong, més avançats Gundogan i Gavi, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Amb qui no ens surt el Villarreal, Laia?
Jorgensen a la porteria, defensa, Foyt, Gavi, Cuenca i Pedraza, mig del camp, Parejo, Capú i Ramon Terrats, al davant Gerard, Sorlot i Baena.
Fem un repàs de l'actualitat informativa amb la nostra companya l'Anna Salvador. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs comencem explicant que les pluges d'aquest cap de setmana han servit per remullar el territori, però això no ha fet abaixar el risc d'incendi a Catalunya. Només entre ahir i avui, de fet, han caigut més de 100 litres d'aigua a municipis del Ripollès, com ara Molló, però també 90 a Espot, 86 a Sant Pau de Segúries o 64 a Cabrils al Maresme. De fet, no plovia tant des del 13 de juny. Tot i això, com dèiem, el risc d'incendi no baixa. De fet, demà encara creixerà més. Hi haurà una cinquantena de municipis en nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt o extrem d'incendi. Són gairebé el doble que els d'avui. Molts són municipis del Baix Camp i el Priorat, comarques on ha plogut molt poc. En canvi, també té un risc alt d'incendi al Baix Ebre, on sí que ha plogut. A més, també demà estaran tancats els accessos al Montsant, als Ports, Cardó Boix i Tivissa-Vandellòs. I encara sobre incendis, en surt a Tenerife, on el foc que fa dies que crema l'illa ha tingut algunes reactivacions i ha obligat a evacuar 7 cases properes de les flames. Ha passat al municipi del Rosario, on les flames amenaçaven l'única via de sortida dels veïns. Per això s'ha optat per evacuar-los de forma preventiva. Fa dies que l'incendi està estabilitzat, però els bombers segueixen treballant-hi i controlant el perímetre de 90 quilòmetres. Avui hi ha un centenar d'efectius treballant a la zona. I pel que fa a la previsió del temps, d'aquesta tarda a hores d'ara els ruixats afecten de manera intermitent i regular a les comarques de Barcelona, de les Terres de l'Ebre i les del sud del Pla de Lleida. A la tarda ho continuaran fent, tot i que ja no s'esperen les tempestes de les darreres hores. Tot plegat amb un ambient fresc, fins i tot fred, al Pirineu, que poc recorda el mes d'agost. El vent bufa amb ratxes de més de 70 quilòmetres per hora a les Terres de l'Ebre, a l'Empordà i als cims del Pirineu. Precisament al mar, aquest vent farà que aquesta tarda i demà hi pugui haver onades de més de 2,5 metres a la zona del Cap de Creus i de Begur a l'Alt i al Baix Empordà.
Gràcies, Anna. Fins després.
Fins després.
Ja us noto ja que teniu tots una afició enorme, però calma, perquè tingueu el que tingueu en el centre de l'entreteniment d'Orange. Tenen la solució a tota la Lliga, tota la Champions, que la tenim a tocar, d'aquesta setmana tindrem el sorteig, i tota la Copa. El futbol ho cura tot, truca el número més futbolístic que hi ha, el 1414, i descobreixo, i per tu, què és el primer?
Ja han sortit a escalfar-se els jugadors del Barça, ho fan ara els del Villarreal, de moment les galeries buides, tot i que suposo que hi haurà un molt bon ambient avui per veure un dels millors equips de la Lliga, l'actual campió, aquí a l'estadi de la Ceràmica. Aquí, Gerard, és l'estadi aquell on hi ha d'haver-hi un senyor que posa tota la bugada aquí de samarretes al darrere una porteria, oi?
Sí, sí, que a vegades fins i tot posa algun calçotet d'algun jugador de Villarreal, si fa falta. Sí.
Estarem pendents de quina és la composició avui de la roba estesa d'aquest aficionat tan peculiar del Villarreal. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem?
Destaquem que a banda d'aquest Villarreal-Barça a partir de 6:15, avui es juguen dos partits més de la primera divisió masculina de futbol. A 7:45, València-Osasuna, València, recordo, 6:6 en aquesta lliga. A 9:15 de la nit, Athletic Club de Bilbao-Betis. A més, a segona divisió, a partir de 7:45, començarà el Mirandés Espanyol. Si algú vol seguir el partit de l'Espanyol, tant la prèvia com la primera meitat, el podrà seguir íntegrament a través de l'aplicació, a través de RAC+1, i la segona meitat ja un cop acabi el postpartit d'aquest Villarreal-Barça, aquí a RAC1. A la Premier ha acabat fa només uns minuts el Sheffield United 1, Manchester City 2, victòria patida del City amb gols de Haaland i de Rodri. Ha empatat el Sheffield a pocs minuts pel final, però Rodri, al minut 88, ha marcat el gol de la victòria del seu equip. Un golaç, de fet, del migcampista internacional espanyol. El City, per tant, l'únic equip de la Premier que ha aconseguit el 9 de 9 en les tres primeres jornades, l'equip de Pep Guardiola, líder ja en solitari de la Premier League. També s'ha jugat aquesta tarda el Burnley 1, Aston Villa 3, a partir de 6:15, un dels partits de la jornada, Newcastle-Liverpool. A la Lliga Italiana, avui també partits destacats, com per exemple a 7:15 el Juventus-Bologna i a 9:15 el Nàpols-Sassuolo. A 6:15 també, a la mateixa hora que comença el partit del Barça, començarà el partit del Bayern a la Bundesliga. Bayern de Munic-Augsburg, l'estrena a casa dels de Tuchel. I a la Lliga Francesa, un partit destacat a 9:15, Nice-Olympique de Lyon. Tenim en marxa encara, s'hauria d'haver acabat, però tenim en marxa encara la cursa del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Està interrompuda per la pluja. Hi ha hagut bandera vermella 7 voltes pel final. En principi s'hauria de reprendre. 7 voltes falten perquè s'acabi. Lidera Verstappen, segon és Fernando Alonso i tercer l'altre Red Bull, el de Checo Pérez. A veure com acaba tot plegat. A més, avui al migdia, l'Indústria Santa Coloma s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya de Futbol Sala, derrotat al Barça 3-2 amb un gol del Barça als últims segons que els àrbitres no han vist, que hauria posat el 3-3. A punt de començar a Romania el partit del Freiking Granollers prèvia de anada prèvia de la Lliga Europea, una eliminatòria prèvia que juga l'equip d'Antonio Rama contra el Constanta Freiking Granollers. I val a dir també que en bàdminton Carolina Marín s'ha proclamat subcampiona del món, ha perdut la final contra la sud-coreana Se-Yung An.
Podem escoltar Xavi Hernández en declaracions a la tele un cop ja s'han anunciat els 11.
Xavi, lo primero, hablábamos ahora de un partido importante, son 3 puntos, sobre todo para recortar viendo esos 5 del Real Madrid, y os vais a enfrentar a un equipo muy parecido a vosotros, que tiene mucho la pelota, que recupera muy rápido. No sé en qué crees que va a estar la diferencia para ganar el partido hoy, ¿qué tal?
Sí, lo has dicho muy bien, yo creo que es un gran equipo, Villarreal, creo que Setién trabaja muy bien, muy parecido a lo que nosotros buscamos y lo que queremos, que es a través del balón, y yo creo que la clave va a estar ahí, en cómo estaremos sin balón. Creo que tenemos que estar muy agresivos, muy bien en la presión tras pérdida, muy bien en la presión alta. Yo creo que una de las claves es quitarle al balón a este Villarreal, que es cuando sufre más. Tienen grandes futbolistas a nivel individual, como equipo trabajan muy bien, así que bueno, necesitamos nuestro mejor nivel para conseguir los 3 puntos aquí en un campo realmente complicado.
Xavi, en rueda de prensa yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Hablaste de la ausencia de Pedri y cómo influye en el juego del Barça, que sin él sois menos fuertes. Hoy Gavi hace de Pedri, no sé si le has pedido algo específico, no para que se parezca, pero sí para que se mantenga, ¿no?, esa fortaleza que tienes con Pedri.
No, Gavi es Gavi y Gundogan es Gundogan, Uri, Frenkie, cada uno con sus características. Buscamos siempre desde el staff potenciarles al máximo para que den su mejor rendimiento para el grupo, para el equipo. Bueno, tenemos bajas importantes, claro, no solo la de Pedri, sino también está Rafa, está Araujo, está Valde con molestias, que no está al 100%, y bueno, pero tenemos un muy buen equipo y vamos a intentar competir de la mejor manera posible, insisto, ante un muy buen equipo.
Preguntando por lo de Valde, son molestias, ¿no? El otro día sé que entrenó bien, pero al final siguen siendo las molestias.
Está muy incómodo, ayer probó, es un chico que normalmente es aguanta todo, el chico ha jugado con molestias de todo tipo, pero ha dicho basta, ese tobillo maltrecho desde la temporada pasada, pues le está aportando ahora alguna molestia esta semana, pero nada importante, no hay lesión, pero está muy incómodo.
Ferran entró, marcó el otro día, hoy no es titular, y tú en rueda de prensa dijiste algo bastante interesante, que a los jugadores les insistes en que no hay suplentes y titulares. Dicho así parece muy sencillo, pero no sé si un jugador como Ferran, que entra y marca y demuestra que quiere ser titular, lo entiende de forma tan fácil.
Bueno, el jugador es difícil que lo entienda, ¿no? Y nosotros intentamos convencerles de que realmente jugando 20, 10, 5 minutos, el descuento, todo es importante para el grupo y para el equipo, ¿no? Al final, el año pasado quedamos campeones todos, no un jugador. Todos ayudaron, todos aportaron, y eso es lo que intento convencer al futbolista y al grupo, ¿no? Hoy también los cambios seguramente van a ser claves en el devenir del partido.
Passen 5 minuts de les 5. Està previst que Joan Laporta parli abans del partit?
Sí, aquesta és la intenció del president Joan Laporta, i la comunicació que faria seria referent al cas en Rubiales. Ens comenten des del club que està previst que el president Joan Laporta atengui els mitjans de comunicació, les càmeres de Movistar, abans del partit contra el Villarreal.
Evidentment, escoltarem en directe tot el que hagi de dir el president del Barça. De moment, el que farem és una radiografia del Villarreal de Quique Setién.
El Villarreal ha començat la temporada amb una derrota aquí a la Ceràmica en la jornada inaugural contra el Betis i una victòria la setmana passada a Son Moix. Els groguets amb Quique Setién jugaran aquesta temporada a l'Europa League i aspiren a tornar a estar al capdavant de la Lliga. De moment són l'equip que ha ingressat més diners en aquest mercat d'estiu. 38 milions d'euros per Jackson, 32,5 per Pau Torres, 20 per Chukwueze. Amb aquestes i altres operacions més petites, el Villarreal ha superat els 100 milions d'ingressos i només se n'ha gastat una desena amb incorporacions, bàsicament amb el traspàs de Sorlot, perquè Comesaña, Denis Suárez, Gàbia i l'exblaugrana Ilias Akomach han arribat lliures. El Villarreal rep avui el Barça amb les baixes de Coquelin i Alberto Moreno.
La tàctica del rival.
Segona temporada de Quique Setién al Villarreal, sol jugar amb un 4-3-3, és un equip que té molts automatismes similars als del Barça, com per exemple la pressió alta, han perdut jugadors ràpids i verticals, però els han substituït prou bé amb un jugador que es diu Ben Bereton, que no forma part de l'11 titular, però que podria revolucionar el partit a la segona meitat, i un altre que sí que és a l'11, com és Sorloth, ja el coneixem, un gegant que és ràpid també, però que sobretot pot protegir bé la pilota d'esquenes a porteria. Luquen Amenábar, analista dels partits del Villarreal a Ràdio Castelló, explica que els groguets poden igualar la superioritat del Barça al mig del camp amb dues variants, i apunta també que els perills de l'equip local podrien arribar per la banda esquerra.
Creo que Setién va intentar emular un poquito lo que hizo el año pasado. Setién tiene dos opciones, o meter a Alex Baena por la izquierda para tener ese cuarto centrocampista e igualar el centro del campo, o jugar con Gerard Moreno muy por el centro para que sea él como ese falso cuarto centrocampista. Luego, teniendo en cuenta la baja de Araujo para el lateral derecho, esa banda izquierda del Villarreal va a ser peligrosa para el Barcelona, ya que justo ahí tenemos a Pedraza, que es el lateral largo, que el Villarreal suele hacer lo mismo que hace el Barcelona con Balde.
De la mateixa manera, el Villarreal no està acostumat a córrer cap endarrere i el Barça li pot fer mal. Amenábar considera que hi ha un jugador clau per executar-ho a l'estructura blaugrana.
Al ser el Villarreal también un equipo que sale a presionar alto, un jugador como Frenkie, que es capaz de superar líneas de presión con sus conducciones, pues es bastante peligroso, ya que al Villarreal también le cuesta defender a la espalda, y una vez se supera esa línea de presión y consigue superar Frenkie a un par de centrocampistas del Villarreal, el Villarreal suele sufrir mucho a la espalda, y el Barcelona tiene jugadores peligrosos en ese aspecto.
Per tant, com en d'altres enfrontaments contra el Villarreal, clau superar aquesta primera línia de pressió dels groguets. Un altre punt feble de l'equip de Setién, la mala defensa del punt de penal en centrades des de la línia de fons.
El jugador més en forma.
Gerard Moreno, 31 anys. Si està bé físicament, és gairebé sempre el millor del Villarreal. Ha començat bé la temporada, va tenir molts problemes físics la passada. Ara ve de marcar un gol en una jugada d'estratègia l'altre dia a Mallorca, aprofitant una pilota morta. No va ser el millor que va fer, sinó que va tornar a participar moltíssim en la construcció de joc del seu equip. Se l'ha de vigilar, pot aparèixer per la dreta, per l'esquerra, pel mig. És molt associatiu i també molt perillós.
De fet, veig aquí el full d'alineacions que li faran un homenatge a Gerard Moreno avui abans del partit. Sí, màxim golejador de la història del club.
En porta 107 amb el que va fer la setmana passada al camp del Mallorca.
Doncs avui li entreguen un obsequi que no estigui fet de ceràmica, saps què vull dir? Aquestes figures que
per
no saps
allò dels patrocinadors, clar, del propietari del club, per l'estadi.
Allò
nom
que
de
després no saps ben bé què fotre, no?
Sí.
Que el tens guardat en un armari, quan ve la visita que te l'ha regalat, el poses a...
A mi m'agradava molt fer cosetes de ceràmica al col·le, allà plàstica.
Sí.
Quedaven superbonics, sí, els potets que feia. Sí, era molt xulo.
T'ha estrany que...
Sí, Sandrés. Sí.
Senyor Roig, no et contractés, Marta.
Que primer s'han de fer aquells cargolets amb el fang i després vas aplanant amb les manetes. Està molt bé. Relaxa molt fer ceràmics.
Com a gos, no?
Com a gos, igual. Com a gos. Sí.
Aquest és el referent, exacte.
La de Mimur, del Barça juga a racó, la Marta.
Sí. Gran moment aquell del torn. Han passat uns quants anys, eh?
Una mica vintage, aquest referent. Potser hi ha oients que no l'han vist, gos?
Doncs que s'espavilin.
S'ha de veure,
Sí,
és un clàssic.
Demi Moore i Patrick Swayze, no?
Sí.
Pobre.
Pobre, sí.
Per cert, que abans...
La gent que no ho sàpiga, perdó, és que és mort.
Sí, va morir fa uns quants anys.
A la pel·li, a la vida real.
L'actor va morir càncer de pàncreas.
Més de 10 anys, sí.
No, anava a dir que en el repàs de l'actualitat esportiva m'he deixat que tenim la Vuelta a casa nostra en marxa, la Vuelta Ciclista a Espanya, a 18,4 quilòmetres pel final ara mateix, amb una escapada de 3 ciclistes ara mateix que tenen un minut d'avantatge sobre el gran grup. No crec que surti d'aquí el guanyador, però la notícia la tenim en què ha caigut el líder, Lorenzo Milesi, ha patit una caiguda i, per tant, segurament perdrà el lideratge perquè està a més de 3 minuts i mig del cap de cursa. Per tant, tindrem nou líder. S'hi veuen, sí, s'hi veuen, no com ahir, però sí, s'hi veuen. Ha caigut Roglic també, sense conseqüències. La veritat és que més accidentada aquesta Vuelta no ha pogut començar.
A la majoria del nostre país continua plovent? Aquí a Barcelona, per exemple, plou o...? No?
No.
Aquí a Barcelona, jo crec que ara no.
Ben perquè aquí a Vila-real ara fa un sol bastant espaterrant, eh?
El que passa que allà hi ha uns nuvolets
que
igual venen principi, a veure, vaig a mirar què posa aquí.
Jo crec que fins i tot farà temperatura de pausa d'hidratació,
És que ara mateix tenim 27 graus. Sí.
Al límit.
Al límit, no?
Sí.
Farem la pausa ara, Jaume? I en principi la llei de Murphy diu que el tercer anunci apareix a la porta, però...
Exacte.
En fi, creuarem els dits. Ara tornem.
Va.
El Barça juga a RAC 1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El 21 de maig és el Dia Mundial de la Rebosteria. I un 21 de maig vaig saber que la meva millor amiga estava embarassada. No ho oblidaré mai. Aquell dia vam guanyar la Liga.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I tot és a Movistar. Vine a les nostres botigues i aconsegueix la pilota de la Liga i eSports contractant tot el futbol.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Un minut i arribarem a un quart de 6 de la tarda, a dos quarts a l'estadi de la Ceràmica i a la sintonia de RAC 1, partidàs. Villarreal-Barça, evidentment el viurem en directe amb tota la tropa. Marta, hi haurà pausa d'hidratació?
No hi haurà pausa d'hidratació.
Amb qui no ens surt el Barça?
Surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Koundé, Christensen i Marcos Alonsola a la defensa, a la base del quadrat Oriol, Romeu i De Jong, més avançats Gundogan i Gavi i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Laia, amb qui no ens surt el Villarreal?
Jorgensen sota pals, defensa, Foyt, Gavi, Cuenca i Pedraza, mig del camp Parejo, Capú i Ramon Terrats. Al davant, Gerard Moreno, Sorlot i Àlex Baena.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Ferran Torres, Ansu Fati, Abde, Valde, Eric Garcia, Casadó, Fermín i Cubarsí i de porters suplents, Astràlaga i Cochen.
Una banqueta on sobretot destaca la línia de davanters. Tres davanters, Ferran, Abde, Ansu, cadascú amb les seves raons per sortir a la segona part i poder tenir cert protagonisme. Molt pocs migcampistes, si no ens creiem, Fermín López, i en defensa, si Valde està bé o suficientment bé, podria entrar segur a la segona part. I a més d'Eric, hi ha un altre central, Cubarsí, central de 16 anys, de la quinta, Lamine Yamal, un altre central que està a la banqueta avui, en principi no hauria de tenir participació.
La banqueta de Quique Setién.
Reina, porter suplent, i jugadors de camp, Raúl Albiol, Kiko Femenia, Mandy, Alti, Santi Comesaña, Manu Trigueros, Denis Suárez, Brereton Díaz, José Luis Morales, el comandante Morales, Jeremy i Ilias Akomach.
Una banqueta amb tot tipus de jugadors. Gairebé tindria un altre 11 i gairebé de garanties, eh? Migcampistes com Trigueros, com Denis Suárez, Jeremy Pino, que surt d'una lesió, segurament per això no és titular, sinó ho seria aquest fitxatge que ens explicava abans el Gerard, Ben Benetton, aquest jugador que parteix de l'esquerra però és més davanter, que té molt gol, i fins i tot un ex del Barça com Ilias Akomach. Per tant, molt a triar a Quique Setién a la segona part.
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Passen gairebé dos minuts d'un quart de sis de la tarda. Per tant, menys un quart d'hora perquè comenci el Villarreal-Barça. Quin ambient detectes a les xarxes, Gerard?
Doncs és evident que avui, per exemple, sense Valde, hi ha gent que li costa, per exemple, acabar de confiar en Marcos Alonso. La gent li agrada més Valde que Marcos Alonso, però...
La porta a la tele.
Tan importante para sumar esos tres puntos, ¿qué tal?
Bien, bien, muy importante el partido de hoy, sí.
Creo que eres uno de los hombres más buscados ahora mismo por todos los temas que hay sobre la mesa, sobre todo en fichajes. ¿Cómo de mal lo está pasando Joan Laporta con lo de las inscripciones, caras nuevas? ¿Cómo estás?
Bueno, te lo cuento, pero si me permites primero,
sí, sí.
Lo que querría es reiterar lo que dijimos en un comunicado respecto al caso Rubiales, ¿no? El Barça, hemos hecho un comunicado y reitero el hecho de que bueno, el comportamiento de Rubiales ha sido inaceptable, es un comportamiento impropio y lamentable, incluso yo diría vergonzoso, y en ningún caso hemos querido exculparlo. En este sentido, también decir, y me gustaría que quedara claro, ya lo decíamos en nuestro comunicado, que damos un apoyo incondicional a las jugadoras, y Jennifer Hermoso, estamos contigo, Mira, aquí ha ocurrido una cosa. Nosotros pensábamos que Rubiales dimitiría en la asamblea. Pensábamos que no tenía otro remedio, ¿no? Que tenía que dimitir. No lo hizo. Y lo que quiero manifestar como Club Barcelona es que respetamos plenamente la decisión de FIFA de inhabilitarlo provisionalmente, ¿no? Mirad, aquí, bueno, también quiero que quede claro de que el Fútbol Club Barcelona, de forma enérgica, contundente e incondicional, condenamos todo acto de violencia machista, decimos en catalán, violencia machista, y por lo tanto pues condenamos todo abuso, todo acoso hacia las mujeres, y además damos un apoyo incondicional a las víctimas de este comportamiento. Y el Fútbol Club Barcelona, que quede claro que seguiremos pues con el compromiso que tenemos con el fútbol femenino, compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, y también compromiso a la hora de denunciar los actos que van contra nuestros principios y nuestros estatutos. Y en este sentido quería clarificar esto, porque parece ser que algunos no lo han interpretado de esta manera, y quería comentarlo.
Pues Joan, ya que te tengo aquí, dos preguntas muy rápidas, dos nombres que están en el mercado. Joao Félix, ¿encaja en el Barça o no?
Bueno, esto se lo tendrías que preguntar a Deco, que está trabajando muy mucho para conseguir una plantilla lo más competitiva posible. Creo que aún pues no tenemos este tema terminado. Afortunadamente vamos a poder tener el margen salarial necesario para poder hacer estas incorporaciones de última hora, y bueno, creo que será más de una, y ahí estamos.
Ansu, intransferible, todo el mundo espera esa palabra del Barça.
Es un jugador extraordinario, es un jugador que además, pues, bueno, nos tiene enamorados a todos, y espero, es una decisión de Xavi, que decida ponerlo o no, ¿no? Es uno más de esta plantilla, que es muy competitiva ya, pero que queremos mejorarla. Y evidentemente, pues Ansu sigue con nosotros, y estamos muy contentos de que siga con nosotros.
Pues Joan, estaremos pendientes de las caras nuevas. Te dejo que disfrutes del partido, que desde luego será un...
Doncs, les declaracions de Joan Laporta, Laia, molt més contundent el president als micròfons de Movistar que la institució amb el seu comunicat.
Sí, de fet aquesta era una mica la idea, i així s'ha gestat amb aquest objectiu, aquesta compareixença del president Joan Laporta, que no és habitual, normalment qui atén els mitjans de comunicació en les prèvies dels partits és en Rafa Juste. Aquesta compareixença ha estat una mica per l'opinió generada, l'opinió pública generada al voltant del comunicat del Barça, considerat per molts tebi, poc contundent envers els greus fets que van passar, i també per l'opinió d'una part de la junta directiva. La vicepresidenta i portaveu del club, Maria Elena Fort, ho va expressar públicament a Twitter, però pel que sabem eren més els directius de la junta actual que no estaven d'acord amb el comunicat, que el van considerar insuficient per una institució com el Barça, i creien que s'havia de ser més ferm amb uns fets de tal gravetat, i per això aquesta compareixença, aquesta breu declaració avui del president Joan Laporta, que, com dius, més contundent del comunicat del club, que es va emetre divendres a primera hora de la tarda després de l'assemblea de la Federació Espanyola.
Marta, val més tard que mai?
Sí, el que passa que si no ho acabes de fer bé del tot, per molt que ho facis tard, tampoc arregles el que no has fet bé al llarg de tota la setmana. Sí, o sigui, està bé que Laporta faci aquesta declaració ara, però aquesta declaració és una demostració d'haver fet les coses malament al llarg de tota la setmana, perquè ara deia el senyor Laporta que ells pensaven que Rubiales dimitiria divendres, però és que el comunicat arriba a les 3:10 de la tarda de divendres. O sigui que feia estona que l'assemblea havia acabat, feia estona que havien sentit el discurs inacceptable de Rubiales, i que havien pogut reflexionar al voltant del fet que no hagués dimitit. Per tant, sí, d'acord, molt bé, senyor president, però ho han fet malament al llarg de tota la setmana.
7:30, arribarem a 6:15 de la tarda. Tenies tu la paraula, oi, Gerard?
Sí, estava dient això de l'aparició de Marcos Alonso per Valde. I una altra cosa que detecto, i és que hi ha gent que està preocupada amb Lewandowski, que no fa gols, que no acaba d'estar endollat, ja no en aquest inici de temporada, sinó després del Mundial, en la segona part de la temporada passada, no? A veure si avui Lewandowski acaba de filar. Jo crec que avui pot ser molt important, per exemple, en la sortida de pressió. Haurà de barallar amb els centrals del Villarreal, el Barça segurament l'utilitzarà.
I avui quants ha portat estrelles, eh? Portat estrella per celebrar gols de Lewandowski. Avui ja toca. Llegir avui que des de fa 10 anys no havia arrencat dues jornades sense marcar. Per tant, avui segur que arriba el gol de Lewandowski. Sí. Per tant, estrella d'am, nevera ben carregada, però dos packs de 6.
No!
Mai se sap el que pot passar per celebrar avui la victòria.
Quants gols va fer la temporada passada?
33.
Jo crec que com a mínim farà els mateixos.
Ostres!
Com a mínim.
Bé, bé.
Si no més.
Home, ja fer menys, ja.
Dubte d'en Robert, aquestes alçades de la seva carrera. Ai.
Ja, és veritat que també que els dos partits que ha tingut fins ara han estat aquells partits i equips gossos, eh? Sí. Amb tres centrals, tapats per totes bandes. Partits complicats per Lewandowski, esperem avui, ja, saber si jo que també és d'espais i això pot aprofitar.
Ja, si participa, sí, aviam si el troba. El Barça, la veritat és que l'ha de saber trobar, l'ha de saber buscar, els migcampistes li han de filtrar passades, les centrades dels extrems no van prou buscant a Lewandowski, perquè evidentment que si li arriben pilotes estigui més o menys en forma, és un jugador que té gol, no hi ha dubte.
6 minuts i 2 quarts de 6 de la tarda, la cara té...
La cara té.
Els dolents de les pel·lis de 007 sempre han tingut moltes cares, però una característica comú: eren tontos del cul. Eren cretins, misògins i vanitosos que rodejaven de socis encara més tontos que ells. Però sobretot, eren uns bocamans. No hi havia pel·lícula la que no li expliquessin a James Bond el seu pla sense fissures per dominar el món, abans de que l'espia amb llicència per matar es deslligués i es tirés per un barranc. A mi m'agrada especialment Blofeld, un calb de veu irritant que no hi havia manera de fer callar. A Solo para tus ojos, Bond l'agafava amb un helicòpter i el deixava caure dins una xamaneia gegant, en un dels millors moments de la saga. Aquesta setmana, el nostre propi Blofeld ens ha explicat el seu pla per dominar el món en una assemblea que semblava de ficció. Ens ha fet oblidar que havia partit de Lliga i que el Barça jugava amb el Villarreal, però al mateix temps ens ha fet recordar que els dolents de veritat els hauríem de tirar per una xamaneia el abans possible. Metafòricament parlant, esclar.
M'agrada perquè realment és veritat que la majoria de dolents de James Bond tenen un rubialisme en el seu comportament, i que són tots uns bocamolls, per fortuna del món, que aleshores pot ser salvat per 007. 4 minuts i 2 quarts de 6. El Barça no ha perdut en els últims 16 precedents al camp del Villarreal.
Sí, sí, és un camp complicat, a priori, però en totes les competicions, 11 victòries blaugranes i 5 empats en els últims 16 partits. L'última derrota a la Plana va ser la temporada 2007-2008. 3-1, amb doplet de Senna i gol de Cazorla pels groguets. Bojan Krkić va marcar pel Barça.
Quique Setién ha perdut 7 dels 8 enfrontaments amb el Barça.
8 partits amb 3 equips diferents, Les Palmes, Betis i Villarreal. 7 derrotes de Setién contra el Barça, i l'única victòria va ser amb el Betis al novembre del 2018, 3-4 al Camp Nou, amb Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana.
I atenció, perquè el Barça pot encadenar 3 partits sense encaixar gols a l'inici d'una lliga per primer cop des del 2017.
Sí, a la temporada 2017-2018, l'equip que llavors entrenava Valverde va començar la Lliga sense rebre gol en els 3 primers partits del campionat contra Betis, Alavés i Espanyol. De fet, en aquella Lliga, l'equip blaugrana va encaixar el primer gol en el minut 39 del quart partit, a Getafe. En total, a Ter Stegen va estar 309 minuts amb la porteria 0 a l'inici del campionat. Ara en porta 180, tant de vol superi.
3 minuts i començarà el partit. Ja han sortit a la gespa els jugadors del Barça, els jugadors del Villarreal. L'àrbitre principal avui, Jaume, és el senyor Hernández Hernández, del VAR, Pizarro Gómez.
Com a curiositat, us diré que és el mateix àrbitre que l'any passat en el Villarreal-Barça, cosa que no acostuma a passar, però el canari Hernández Hernández ja va xiular el 0-1 de l'any passat a la victòria blaugrana amb el gol de Pedri. És un àrbitre que en principi treu bé els partits. Pizarro Gómez és un dels nous específics de VAR. No el tinc encara molt apamat.
No és de ceràmica, l'obsequi de... No, oi que no? Sembla que no és de ceràmica l'obsequi del Gerard Moreno.
No, és una samarreta amb el número 107 en referència als 107 gols que sumarà com a jugador groguet i que l'han convertit en el màxim golejador de la història del club. Una samarreta emmarcada que, escolta tu, si hagués sigut de ceràmica no me l'enduria a casa, però aquesta sí que me l'enduria a casa. Aquest reconeixement al català de Santa Perpètua de la Mogoda com a màxim golejador històric amb el seu dorsal número 7, ovacionat per l'afició. Ara Gerard Moreno els hi torna aquest agraïment aixecant la mà.
Escolteu, és el debut del Barça en un partit oficial amb la samarreta blanca, no?
Sí, sí. Perquè ja l'havia portat tant contra l'Arsenal com contra el Milan en els partits de gira, però és l'estrena de la samarreta blanca de manera oficial de totes.
Tenim activada ja l'opció de sincronitzar la imatge amb l'àudio de RAC1 a través de l'app, a través del web. Entreu a l'app de RAC1, cliqueu l'icona TV i podreu quadrar a la nostra narració amb la imatge del vostre dispositiu. Teniu fins a 2 minuts de retard, per tant no hi ha excuses per sincronitzar l'àudio amb la imatge del vostre dispositiu.
El senyor Hernández ha comunicat als futbolistes que ho havien fet tot tan ràpid que tenien un parell de minuts per fer exercicis d'escalfament.
Sí, van aviat.
Sí, sí. Falta un minut per 2 quarts. Quan en faltaven 2, el jugador del Villarreal, Sorloz, ja estava pendent del xiulet i l'àrbitre li diu: no, tens 2 minuts per fer exercicis d'escalfament perquè no puc començar abans de 2 quarts. Estarà ple això, eh?
Sí, de fet han penjat el cartell d'entrades exaurides, per tant que s'omplís o no aquest estadi de la Ceràmica amb capacitat per 25.000 espectadors, era qüestió de que els socis responguessin i han respost, però estic preocupada perquè, Joan Maria, estic mirant el gol sud. Les té amagades, no les veia. Jo crec que s'ha corregut una mica de la graderia, però és veritat, ara ja veig que estan allà totes les samarretes,
penjades. Samarretes de jugadors de camp, diguem-ho així, i després 2 porters. Que és curiós que no sé per què diem això, perquè el porter no és que jugui a la tercera graderia, també juga al camp, però són d'aquelles coses que s'instauren.